Una de les mesures estrella del govern espanyol per aquest 2023 en el context de la lluita contra la inflació va ser decretar una supressió o una rebaixa de l'IVA de diversos productes d'alimentació considerats de primera necessitat, aliments bàsics. Encara no fa ni 10 dies que ha entrat en vigor aquesta mesura, avui és dia 9, i segons denuncia l'Organització de Consumidors Facua, ja hi ha almenys 7 supermercats que no estaven complint amb aquesta obligació. Això els ha portat a impulsar una denúncia davant la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per denunciar aquestes irregularitats en els preus dels productes. Aquesta organització ha estat investigant, analitzant i controlant què passava amb els preus en diversos supermercats espanyols durant ja tot el mes de desembre i també amb l'arribada del nou any, per acabar detectant fins a una cinquantena de casos, com a mínim, en què no s'estaven aplicant aquestes baixades de preus, com a mínim equivalents o proporcionals al que havia de passar amb l'IVA. Sabeu que alguns productes la reducció era del 4% i desapareixia, d'altres baixaven del 10 al 4% de l'IVA. Avui teníem ganes de saber què és el que hi ha darrere d'aquesta denúncia, què és el que s'ha detectat exactament i també d'escoltar què n'han de dir des dels supermercats a casa nostra. En Gerard Hernández és el secretari general de l'organització Facua Catalunya. Senyor Hernández, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Què és el que heu estat estudiant, què és el que heu analitzat i què és el que heu detectat que ha passat en aquesta arrencada del mes de gener, senyor Hernández?
Doncs bé, el que hem detectat en aquests primers dies d'aplicació d'aquesta mesura és que han anat força casos en què aquesta mesura no s'ha aplicat o s'ha aplicat incorrectament, la major part de les vegades perquè directament doncs, no s'ha aplicat, és a dir, el preu s'ha mantingut invariable, sense, per tant, aplicar la baixada de l'IVA al preu final del producte, que és el que, diu la normativa que s'ha aprovat, que s'ha d'aplicar íntegrament aquesta baixada del punt positiu al preu final que va pagar el consumidor, i després també hi ha hagut casos en els que fins i tot hem detectat augments de preu que no estan justificats. Per tant, tots aquests casos que hem detectat, que són de moment una cinquantena sobre gairebé 600-700 preus que hem estudiat de grans cadenes, d'aquestes 7 grans cadenes que han denunciat, doncs en aquests casos doncs demanem que la Comissió Nacional de Mercats i Competència doncs investigui i sancioni aquests incompliments i que estigui doncs, vigilant, no? No haguem de ser les organitzacions les que estem perseguint aquestes infraccions.
Clar, estem parlant de 7 cadenes de supermercats, si no m'equivoco, són el Campo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl i Hipercor, que el que heu detectat és que no estan aplicant, per tant, correctament aquests descomptes. Deies a vegades, o potser per algun error, o directament en d'altres casos, perquè els preus no s'han acabat ni tocant, no?
Sí, bé, pensem que, evidentment, això pot passar a qualsevol establiment obert al públic, no? Sobretot en el cas de petits comerços, pensem que moltes vegades pot ser degut a la falta de previsió, a la falta de recursos per implementar la mesura, inclús al desconeixement. En el cas de grans cadenes, se'ns fa estrany pensar que no poguessin preveure, no poguessin establir un mecanisme, no?, per modificar aquests preus quan era públic, no?, l'anunci de la mesura. I, per tant, en aquests casos en els que hem incidit, en aquestes 7 grans cadenes, no?, com deia, en les que hem detectat aquesta nova aplicació, o aplicació incorrecta, no?, d'aquests 50 casos, 32 en concret, són de preus que s'han mantingut invariables. Per tant, aquí és evident que no s'ha aplicat la mesura, s'ha absorbit la baixada del tipus positiu a costa del marge de benefici. Per tant, ha anat directament a la butxaca d'aquestes grans cadenes quan hauria d'anar a la butxaca del consumidor. Hi ha hagut altres casos, com deia, fins a 11 casos en els que hem detectat que s'ha aplicat, que inclús hi ha hagut un augment de preu, i 7 casos que s'ha aplicat una reducció inferior a la que hauria d'haver estat, que aquí podíem pensar que pot haver-hi algun error o algun redondeig, no?, que no s'hauria d'haver produït, però sobretot el més important són aquests 32 casos, no, com dèiem, que directament no s'ha aplicat cap tipus de reducció, s'ha mantingut invariable la preu, per tant és evident que aquí no s'ha aplicat la mesura.
Ah, sobretot perquè els consumidors també el que hem de començar a tenir clar, per exemple, que és que quan el govern espanyol va aplicar aquestes mesures, no només va decretar que que s'havia de fer aquesta supressió o reducció de l'IVA, sinó que anava una mica més enllà, i és que els productes als quals això s'ha d'aplicar no es poden actualitzar, és a dir, en principi no es podien encarir fins al pròxim mes d'abril, oi?
Sí, exactament. La normativa deixa molt clar que aquesta reducció del tipus impositiu ha de beneficiar íntegrament el consumidor. Per tant, no es pot dedicar a incrementar el marge de benefici de les empreses, sinó que s'ha de dedicar íntegrament a disminuir el preu final del producte perquè se'n pugui beneficiar el consumidor. I, per tant, no vol incrementar-se el preu d'aquell producte, llevat que és justificadíssim, no?, que hi hagi hagut un increment de costos, no? Però mentre això no es demostri, el preu no es pot augmentar durant la vigència d'aquesta mesura, que potser són 4 mesos ampliables, no?, com dèieu, i, per tant, doncs, és molt evident, i aquí és l'administració, no?, la que ha de perseguir aquests incompliments.
L'administració, deia vostè ara, ha de perseguir aquests incompliments. Ha preparat els mecanismes necessaris per fer-ho? Perquè això, aquesta denúncia parteix, diguem-ne, de la vostra actuació, i ara entrarem en com ho heu fet, per què, etc. Però, en principi, és l'administració la que hauria de vetllar perquè la seva pròpia normativa sigui aplicada. Del bracet d'aquesta normativa, s'han posat en marxa els mecanismes per controlar-ho?
Doncs bé, això és el que ens temem, que com moltes altres vegades, no, aquestes mesures més populars, no, o populistes, no van acompanyades de mesures efectives, no? De fet, des de FACUA defensàvem mesures més contundents, no?, de limitació de preus, de preus de productes bàsics de primera necessitat, que això la llei ho permet. En tot cas, el govern ha votat per aquesta opció, que com temíem, doncs dona peu a que pugui haver-hi aquesta picaresca, i per tant, si bé és veritat que la pròpia normativa preveu que la Comissió Nacional de Mercats i Competència vigilarà el seu compliment, ens entenem que no s'ha previst, no, el mecanisme o els recursos perquè això sigui efectiu, i hem de ser les organitzacions de la societat civil, com moltes altres vegades, els que anem empenyent a l'administració perquè compleixin les obligacions. FACUA ha fet aquesta denúncia, però seguirem, evidentment, monitoritzant els preus per si cal ampliar aquesta denúncia, no? Però bé, ja dic, una cosa és que l'administració hagi de fer la seva feina i, altra, evidentment, la nostra la societat civil haguem malauradament d'anar darrere, no?
Ja anava a dir, perquè no desconec quina és la plantilla de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, però dubto que estigui capacitat el seu departament sancionador per controlar la brutalitat de nombre d'establiments comercials que hi ha a Espanya.
Efectivament, aquesta preocupació que també compartim des de FACUA, no?, i així ho hem posat de manifest, no?, quan defensàvem precisament altres mesures que eren més fàcils d'aplicar i eren més contundents en aquest sentit, eren més directes, no?, a la butxaca del consumidor, i eren més fàcilment controlables. Evidentment, és impossible controlar la totalitat dels establiments oberts al públic, perquè són milers i milers a tot Espanya, però, bueno, sí que en aquest sentit, aquestes grans cadenes, i potser és on hem posat un altre el foc, perquè és, primer, més fàcil de controlar i, segon, la que més impacte té, no?, la butxaca del consumidor, perquè és la que acapara el gran percentatge, no?, de consumidors que compren aquests establiments. Doncs és veritat que l'administració poc recursos deu tenir, però tampoc creiem que hagi pogut destinar massa voluntat, no?, política en aquest sentit de posar el foc. I ja dic, per això, entre altres coses, defensàvem altres mesures, perquè era una mesura molt efectista, però que veiem difícil del seu compliment. No? Ja preveiem que podia haver-hi aquesta picaresca, no?
Això no va preguntar, segurament pot haver-hi persones oients que ens estiguin ara escoltant i que diguin, escolta, però quan han tirat endavant una denúncia com aquesta, FACUA, durant quant de temps ha fet aquest control, o quantes setmanes abans, diguem-ne, del canvi d'any, i quants dies després heu mantingut aquest control per saber si els supermercats complien o no complien?
En aquest cas, en aquesta denúncia, les anàlisis s'han dut a terme entre els dies 30 de desembre i 3 de gener. Evidentment, seguirem fent seguiment d'aquests preus. També convidem, evidentment, els consumidors que detectin, que ja estan fent, no? Animem a tots els consumidors que detectin, doncs, incompliments o, no?, o irregularitat d'aquesta mena, que ens facin saber, o que denunciïn directament a la Comissió Nacional, perquè, evidentment, si tenen pocs inspectors, però si arriba, doncs, una allau de denúncies, bé, hauran de fer alguna cosa, no?
Clar, perquè anava a dir, al final, aquí el consumidor és qui pot tenir un paper preeminent, no? És a dir, som nosaltres els que anem a comprar, i si detectem que alguns dels productes d'aquella llista de productes bàsics que haurien d'haver notat aquests canvis en l'IVA no s'han notat, hi ha aquests mecanismes a través d'organitzacions com la vostra o directament amb la comissió d'adreçar-nos i nosaltres com a usuaris?
Sí, 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 per descomptat. Tot ciutadà té dret a presentar una denúncia a la Comissió Nacional de Mercats i Competència. Evidentment, potser molta gent no hi estarà a basada, però hi tenim dret, no? I podem a través de la pàgina web, cnmc.es, podem contactar, podem adreçar aquesta denúncia, i si no, doncs, si prefereixen, no poden adreçar la informació a Facua, no? Facua.org, ja podeu trobar la nostra adreça de correu electrònic per fer-nos arribar la informació i que nosaltres doncs, puguem doncs, fer ampliar aquesta denúncia que ja s'ha prestat i que ja dic que la intenció és seguir fent aquest seguiment, no?, dels preus.
No sé si han tingut ocasió de tornar als supermercats, diguem-ne, a partir del moment que han fet públic el seu informe per tornar a controlar si hi ha hagut algun moviment per part d'alguns d'aquests supermercats per fer la correcció de preus, o si encara esteu fent aquesta feina, o si ja ho deixeu en mans de la comissió, en tot cas, que és qui a partir de l'anunci ho ha d'acreditar.
No, bé, la nostra intenció és seguir fent aquest seguiment, encara, evidentment, és a d'hora, no?, per poder doncs, donar més dades, poder no actualitzar aquestes dades. Com deia, són dades preses el dia 5, el dia 3, perdó, de presentar la denúncia el dia 5, per tant, encara és d'hora per poder actualitzar, però, evidentment, la intenció és seguir, no?, seguir controlant, no?, el mercat i tot allò que nosaltres considerem que s'està vulnerant els nostres consumidors, doncs ho denunciarem per descomptat.
Com a organització de consumidors i més enllà, diguem-ne, d'aquestes incidències que heu acabat denunciant puntualment en aquests supermercats en què no s'estava aplicant aquesta mesura, des d'un punt de vista global, vosaltres esteu entre els escèptics amb el benefici real per al consumidor d'una mesura com aquesta?
Sí, de fet, abans ja, no?, inclús de la seva entrada en vigor, ja vam anunciar, no?, ja vam fer públic, no?, en els sentits de la nostra, bueno, el nostre escepticisme sobre que aquesta mesura pogués ser realment efectiva, no?, i es pogués traslladar el seu impacte total en la butxaca dels consumidors. Per això ja va apostar per altres mesures més directes, no?, d'impacte més directe, com la limitació de preus de determinats productes bàsics, no?, que això la llei ho permet, i que hagués estat molt més fàcil, no?, traduïble en el preu final que el consumidor veuria en els aliments, no?, quan va comprar el supermercat, que realment aquest preu és igual, se no pot superar determinat preu, i això s'ha repercutit directament, més directament, si més no, a la butxaca del consumidor. El govern va optar per aquesta opció, per rebaixar impostos, que a fi de compte són diners que després no tindrà l'administració per dedicar altres qüestions. Ha optat per aquesta opció, que teníem que era potser la menys, la dia amb els interessos de les grans distribuïdores, no? Però que no era la que ja dic, la que podia tenir un impacte més directe en el consumidor i que, a més, tenia dificultat de poder-la controlar.
Si no acabeu de veure clara aquesta mesura, enteneu que és una mesura que difícilment tindrà sentit que sigui prorrogada quan hagin passat els 4 mesos?
Bé, haurem de veure quin tant percentatge d'incompliment n'hi ha. Evidentment, encara és hora per poder afirmar amb rotunditat que és inefectiva, però que sí que, ja dic, genera molt escepticisme en el sentit que és molt difícil de controlar, i més enllà que nosaltres puguem fer aquest estudi, no?, aquest seguiment, i que evidentment l'administració també ho hagi de fer, però difícilment arribarà a tot el mercat, perquè és impossible, perquè hi ha milers i milers d'establiments, per tant, ja dic, és hora encara per poder-ho afirmar amb rotunditat, però sí que són escèptics, no?, quan a la mesura, no?, quan al compliment, l'impacte final que pugui tenir aquesta mesura en el consumidor.
En qualsevol cas, la lectura des del punt de vista econòmic per la butxaca del consumidor, estem parlant d'una mesura que permet omplir-se molt la boca a l'hora d'anunciar-la, però que l'estalvi final que t'acaba donant a la butxaca, a la cartera quan un fa la compra, amb prou feines pot arribar a l'euro, per entendre'ns, no? Estem parlant de productes de preus que són baixos i de descomptes que són de cèntims.
Sí, de fet, no, la Facua del principi no va apostar per aquesta mesura perquè entenia, com diu tu molt bé, no, que era una mesura que era més destinat a un clic titulars, no, i el govern està fent alguna cosa, prenent mesures, però que realment l'impacte seria petit, en el sentit que, com dius tu, estem parlant de dades de cèntims, i després, evidentment, anava a costa dels contribuents, a costa de les arques públiques, no? No a costa dels grans beneficis de les grans cadenes que tots aquests mesos d'increments, no, de preus s'han estat omplint les butxaques, no? En aquest sentit, per això apostàvem per altres mesures que afectessin directament a les grans distribuïdores i no a les arques públiques, no? En aquest sentit, han optat per la mesura més fàcil.
El Gerard Hernández és el secretari general de l'organització FACUA a Catalunya. Amb ell hem volgut repassar què és el que ha passat o què és el que FACUA havia detectat que havia passat en diversos supermercats a partir de l'entrada en vigor de l'obligació de reduir o eliminar directament l'IVA en determinats productes de primera necessitat, productes considerats com a bàsics per part del govern espanyol. Senyor Hernández, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies per haver estat amb nosaltres. I a tot això, què n'han de dir des dels supermercats? La resposta l'escoltareu aquí, a Ràdio Estel, serà just després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Parlant d'aquesta mesura, 9 dies des que va entrar en vigor aquesta rebaixa o reducció o supressió de l'IVA en determinats productes considerats com a bàsics de primera necessitat per part del govern espanyol, una mesura d'entrada que ha d'estar en vigor fins al pròxim mes d'abril i que a partir d'allà el govern avaluarà què és el que fa, si la prorroga o no la prorroga, que aquests darrers dies havia motivat una denúncia per part de l'organització de consumidors FACUA davant la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, perquè asseguraven que havien detectat casos en supermercats de 7 cadenes diferents en els quals no s'estava aplicant aquesta rebaixa dels preus. En Roger Gaspa és el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació aquí a Catalunya. Entre elles hi ha algunes cadenes de supermercats, una d'elles que apareixia en aquesta llista. Senyor Gaspa, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una vegada més al matí a Ràdio Estel i per ser-hi sempre que cal donar alguna explicació. Què ha passat amb aquests preus en aquests casos que ha denunciat l'organització FACUA?
Bé, jo crec que hem de posar una mica en context aquest informe de FACUA. Van analitzar 700 preus, gairebé 700 preus,
sí,
dels quals el 93-94% eren correctes. Van detectar irregularitats en 50, no arribava casos, de 700 en 50. I, a més, en alguns dels casos que ells inicialment van dir que eren irregulars, després es van haver de desdir, perquè havien suposat que a determinats productes els hi aplicava una rebaixa de l'IVA, quan no era així. Un exemple que va transcendir és que en un pa de motlla amb llavors ells assumien que s'havia de rebaixar l'IVA, però aquest és un producte que no està afectat per la rebaixa de l'IVA. Per tant, aquesta és la primera part. El 97%, el 93%...
És a dir, la immensa majoria de casos, diguem-ne, l'aplicació de la mesura s'està fent d'una manera correcta.
Evidentment, però no hem de perdre de vista una cosa. Els supermercats van haver de modificar més de 1.000 preus, més de 1.000 preus, entre el dia 28 de desembre, que va sortir publicada la mesura, i el dia 1 de gener. En 4 dies, tenint el cap d'any pel mig i un festiu, i les plantilles, evidentment, amb molta gent de vacances, es van haver de modificar una tercera part dels preus dels productes que hi ha en un supermercat. Home, és possible que també s'hagi comès algun error, perquè és una quantitat de feina inhumana. I no obstant, l'informe de Facua mostra que el 93%, en el 93% dels casos es va fer bé. Després pot haver hagut algun error, és evident, perquè va ser una feinada ingent. Però jo crec que és això el que hem de posar en valor. A mi, a vegades, les ànsies de notorietat de Facua fan que posin l'accent on jo crec que no està l'accent. L'accent és que, en 3 dies, cap d'any pel mig, es va fer una feinada ingent. Dit això, a més, pot haver-hi algun producte puntual en el que el dia 1 de gener apliqués la nova tarifa que estava pactada, en productes que el preu és molt més, diguem-ne, de fixació diària, com els productes frescos, però hi ha preus que cada 6 mesos el proveïdor renova els preus, et renova la plantilla. Si el dia 1 de gener va tocar algun dels casos, doncs evidentment, les plantilles dels preus que et marca, en aquest cas la indústria, també s'han d'aplicar.
Aquests preus, en els que hi ha hagut aquest canvi, la nova mesura no hi afectava? És a dir, perquè la doble mesura, diguem-ne, és a dir, la mesura aplicada pel govern té aquesta doble vessant, no? Que per una banda, diguem-ne, obligava aquesta reducció de, o supressió de l'IVA, per entendre'ns, i l'altra marcava també aquesta obligació de no modificar aquests preus d'aquests productes a l'alça, de no actualitzar-los fins al mes d'abril.
Això jo no ho he llegit a la llei. Això és una cosa que ha sortit, que s'ha dit, però jo no l'he vist a la llei. És a dir, si a nosaltres un ramader ens diu que ens ha de pujar el preu, o a la indústria, ens ha de pujar el preu del litre de llet perquè han augmentat els costos, també hi ha la llei de la cadena alimentària que obliga, en tot cas, en cada baula, a pagar la baula anterior un preu que asseguri que es cobreixen els costos eficients en els que hem corregut per produir aquell producte.
És a dir, en la normativa aprovada pel govern espanyol, a vosaltres no us consta que hi hagi l'obligació de no actualitzar preus fins que la mesura deixi d'estar en vigor?
El que diu la normativa aprovada és que el que no es pot fer és aprofitar la rebaixa de l'IVA per augmentar marges. És a dir, la rebaixa de l'IVA ha d'anar íntegrament en benefici del consumidor. I no es pot aprofitar per apujar marges.
Sí.
I això no s'està fent. És a dir, en el preu, si suma un IVA, en aquest cas ja no es suma l'IVA. I insisteixo, o sigui, en els 700 productes analitzats per Facua, 93, ja tenien això implantat correctament, en 3 dies, assumint que pot haver-hi hagut algun error. Però, a més, no hem de perdre de vista, insisteixo, que la formació de preu també es troba regulada per la llei de la cadena alimentària, que assegura que sempre s'ha de pagar a la baula anterior un preu que cobreixi els seus costos de producció, els seus costos efectius de producció. Això vol dir que si el 10 de gener entrava en vigor una nova tarifa, perquè s'havia pactat així amb el proveïdor, doncs això ha pogut succeir. Què vol dir això? Doncs que de 4, 5, 6 productes d'aquests 700 productes fos la casuística que estic comentant, doncs és possible.
És a dir, clar, podria ser que en aquests casos, diguem-ne, fins i tot aplicant la normativa i, per tant, reduint o suprimint aquest IVA, pel simple fet que els preus ja s'havien actualitzat, i s'havien actualitzat, evidentment, en funció de la situació econòmica actual, pot ser que hi hagi preus que avui siguin més alts que no ho eren pas el dia 31, per entendre'ns.
I que si no hi hagués hagut la mesura de l'IVA encara ho serien més pel consumidor. Però en la majoria dels casos no hi ha hagut actualització de tarifes. I que estic intentant buscar o donar arguments a
les questions
de l'audiència de per què en d'aquests 700 productes, en 50 Facua diu que no s'han fet bé les coses. Bueno, doncs en alguns Facua es va equivocar, en altres potser ens hem equivocat nosaltres. I en altres, que seran una minoria, potser el dia 1 de gener va donar la casualitat que aplicava la nova tarifa pactada possiblement fa mesos, perquè les tarifes es pacten, sobretot en productes no frescos, es pacten en cert temps, o sigui, cada 3 mesos, 6 mesos o un any. Últimament un any ja no és habitual perquè, tal com està el mercat de matèries primeres, la indústria acostuma a fer revisió de tarifes molt més habitualment.
Quina valoració en feu, més enllà, diguem-ne, d'aquesta situació puntual que s'hagi pogut produir i que explicàveu ara perquè pot haver passat, senyor Gaspa? Des del sector, quina valoració en feu d'una mesura com aquesta i tal i com ha entrat en vigor?
Bé, 4 reflexions. La primera, nosaltres és una mesura que havíem demanat des de feia temps i era una mesura encaminada a ajudar les famílies. Era una mesura que sempre hem dit que era per guanyar temps. És a dir, la inflació que tenim en el sector alimentari, en els supermercats, en els hipermercats, als mercats municipals i a les botigues de barri, i en els forns. La inflació que tenim és motivada per l'augment dels costs de les matèries primeres, que de moment segueix estant molt alta. I això afecta al sector primari, a la indústria i a la distribució, i a les petites botigues i als forns. I això és una mesura per guanyar temps. Guanyar temps mentre els mercats de matèries primeres, em refereixo, s'estabilitzen i es moderen i comencem a agafar un camí de contenció. Això ja ho hem vist amb l'electricitat. Els preus en origen s'estan, diguem, moderant. Tendrem a la gasolina del transport. No encara ho estem observant amb el reste de matèries primeres específiques del sector alimentari, cereal, blat, etc. Per tant, valorem positivament la mesura, perquè és per guanyar temps i ajudar les famílies en aquest mentrestant. En segon lloc, creiem que s'ha quedat curta. Creiem que s'hagués hagut d'incloure la peix, la carn, el peix, els iogurts, altres productes que composen la cistella bàsica. Perquè ens fem una idea. A Catalunya, una persona es gasta de mitjana uns 2.100 euros a l'any en alimentació. Amb una inflació del 15,3%, vol dir que la cistella de compra se li ha encarit al català al voltant d'uns 300 euros l'any. Amb la mesura del govern, l'estalvi, perquè tenen més vigència, com veies, de 6 mesos, sí. l'estalvi, o aquesta reducció de l'IVA, afecta a un terç dels productes. Això, més o menys, vol dir que ens estalviarem 40-60 euros l'any. Si haguéssim incorporat carn, peix i iogurts, podríem arribar no a un terç, sinó al 60% de la cistella de compra. Per tant, valorem positivament la mesura, però creiem que s'ha quedat curta.
Hauria sigut més efectiu, per exemple, decretar una limitació de preus, que no pas buscar, diguem-ne, aquesta ajuda per la via de modificar l'IVA?
Nosaltres pensem que no. I pensem que no perquè no tenim un problema de fixació de preu. Si el sector en aquest moment estigués especulant, estigués inflant els marges, i aquí hi haguessin uns quants que s'estiguessin forrant, et diria, sí, anem a buscar un sistema d'intervenció del mercat. Però és que estem a l'escenari completament oposat. El sector de la distribució alimentària, la cadena alimentària, és el sector més competitiu que tenim. Hi ha moltíssims operadors. Tots tenim 4 o 5 supermercats al costat de casa, 5 o 6 botigues especialitzades i algun mercat municipal. Això què vol dir? Que jo tinc la llibertat d'elegir on vaig a comprar. I aquell que no m'ofereixi un preu competitiu, és a dir, baix, eficient, no, perd clients i el mercat l'expulsa. Per tant, al sector no tenim un problema de fixació de preu. El sector tenim un problema d'encariment de les matèries primeres. Li poso un exemple perquè s'entengui. A dia d'avui, en el sector primari, els preus que perceben el sector primari estan un 32% de mitjana més alts que fa un any. Mm. Els preus que percep la indústria estan un 20% més alts que fa un any. I els preus que percep, en aquest cas, la distribució, que és l'IPC, estan un 15% més alt que fa un any. I ningú, de tota la cadena, ningú té beneficis caiguts del cel. Al contrari, els marges de tota la cadena estan caient, perquè tenim un problema d'encariment de les matèries primeres. Podem pretendre que la llet, segueixo amb l'exemple de la llet, que sempre és molt sensible, podem pretendre que la llet estigui en línia a 50 cèntims, limitant el preu. Però haurem de començar a compensar el sector primari, els ramaders, que l'estan cobrant a 62, perquè els seus costos han augmentat de forma exponencial, el pinso, etc. Per tant, limitar preu, l'únic que farà és provocar que tota la cadena entri en pèrdues. Perquè el problema no és de fixació de preu, tenim un problema d'augment del cost de les matèries primeres. Des de fa ja un any i mig.
Sí, sí, sí. Vostè, de fet, ara vostè també feia referència que en part, diguem-ne, alguns d'aquests preus s'han anat moderant, no? Han començat a moderar-se, però és veritat que encara en el tram final, diguem-ne, no? En aquesta cistella de la compra, quan un ho mira des del punt de vista de l'IPC, encara hi havia aquest més 15, no? D'encariment, aquest IPC del 15%. Aquest any serà un any de normalització d'aquesta inflació en la cistella de la compra, o es mantindrà?
En la mesura en què els preus... L'IPC alimentari s'explica per l'augment dels costos energètics de transport, dels costos de les matèries primeres, és a dir, blat, cibada, ordi, etc., i de l'augment d'alguns components com els fertilitzants o els envasos. Sí. En la mesura que aquestes tres potes d'augment de costos es vagin moderant i estabilitzant, és evident que el mercat, per la pròpia competència, arribarà a una situació de correcció.
Però en quin decalatge de temps? Ho dic perquè els preus de l'energia, per entendre's, no? I dels combustibles, etc., van créixer molt en un moment en què els preus encara es van contenir, és a dir, als supermercats, i a més ho havíem parlat amb vostè, vostè en aquest mateix programa, no? Que estàvem en un moment en què tots estaven encarint molt, però, en canvi, la cistella de la compra resistia, perquè no hi havia aquest encariment de preus, fins que va arribar un punt en què vosaltres mateixos vau dir, ei, això ja és inevitable, no? I a partir d'ara això es començarà a notar. I, per tant, hi va haver-hi un decalatge entre quan van encarir-se l'energia, per exemple, i van començar a pujar els preus. Ara portem ja un cert temps, en què amb la mesura de la limitació ibèrica, etc, els preus de l'energia, dels carburants, han anat baixant, però la cistella de la compra encara no li toca. Quan començarà a haver-hi aquesta correlació?
Aviam, jo la resposta no la tinc. Jo el que puc parlar és de l'històric. Històricament, ara feies menció a l'últim semestre de l'any passat, de fa dos anys, i l'últim semestre del 2021, on efectivament l'energia, les matèries primeres i el transport creixien exponencialment i, en canvi, l'IPC alimentari es mantenia molt estable. I no va ser fins al març del 2022 que va començar a créixer. Aquí vam observar que es va tardar entre 6 i 9 mesos, entre que pujaven les matèries primeres i que va arribar aquest augment, aquest augment de les matèries primeres al preu final, van passar entre 6 i 9 mesos. Un recent estudi de CaixaBank Research, que es va publicar el mes de setembre, si no recordo malament, ho situava al voltant també de 9 mesos, fent un anàlisi científic, acadèmic, de com les oscil·lacions en origen, les matèries primes d'origen, afecten a l'IPC alimentari. I concluïen dues coses, que un xoc en origen de més o menys 10 punts percentuals es tradueix en més o menys 2,5 punts a l'IPC al cap de 9-12 mesos. Per tant, tant per l'experiència com científicament, el que veiem és que el decalatge entre pujades o baixades en origen fins que es traslladen a l'IPC final és al voltant de 9 mesos. Dos petits parèntesis aquí. L'energia està baixant, la gasolina, per entendre'ns, està baixant, sí, Però les matèries primeres encara no observem que estiguin baixant. No estan creixent tant o s'estan estabilitzant, però no estan baixant encara. Per tant, el que marcarà fonamentalment què passarà en el futur és els mercats de matèries primeres a Espanya. I a dia d'avui, el sector primari, encara no observem aquesta línia de correcció. I quan la comencem a observar en el sector primari, evidentment, llavors es trasllada aigües avall ràpidament. I perquè la gent ens entengui, per què 9 mesos? Doncs perquè la carn que mengem avui es va produir amb els pinsos de fa mesos. Ah. És la forma, per entendre'ns tots, no acadèmica, d'explicar per què hi ha aquest retard en tant les pujades, tant les pujades com les baixades.
I els pinsos i cereals també es compren i venen en un mercat de futurs i, per tant, allò que estem consumint avui es va comprar o vendre, no?, a preus de fa encara molts mesos enrere. Senyor Gaspar, és un plaer tenir-lo sempre amb nosaltres i donant sempre la cara per explicar-se.
Les vegades que faci falta.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen, mira, 17 minuts, 2 minuts d'un punt d'un quart de 10 del matí. Obrim el temps de tertúlia al matí aquí a Ràdio Estel.